Cines, clar.
Volíem afegir una cosa, no?
Abans,
Jordi. Li dic que no, però...
Deixem afegir una
Francesc
cosa.
Marc Álvarez, insaciable, digues,
insaciable,
Francesc
Marc. Insaciable, sí, sobretot. No, que el sistema, vull ser optimista, també li pregunto a la professora.
Vaja! Això.
Vull ser optimista. El sistema dels Estats Units ha mostrat a vegades que quan està a punt de col·lapsar, ell mateix para. Ho dic, per exemple, quan el macartisme, la persecució histèrica de suposades persones que eren comunistes i tal als anys 50 pel senador McCarthy, va haver un moment que va col·lapsar perquè el McCarthy va ser tan talós, tan ximple, que va acabar atacant els militars. I els militars van dir, bueno, McCarthy, mentre et posaves amb els artistes, la faràndula i els periodistes, bé, ara has tocat els de la gorra, ara t'aniràs a la merda, McCarthy. Li van fotre una patada...
Això és el fonament democràtic dels Estats Units, i que estàs intentant de pensar.
Aleshores et diré una cosa...
Sort que la brevetat...
No, diré una cosa, i el complex industrial militar, que diries tu, i que diria jo, i que diria McNamara, va salvar el sistema i va engegar la merda al
McNamara. I Eisenhower, que es va inventar el nom de complex.
I aleshores...
Aquesta superioritat moral dels europeus davant dels Estats Units...
Bueno, no havia acabat, m'has fotut una falca que no sé què ve. Primera, perquè jo no he demostrat cap superioritat moral. Estic descrivint un panorama i com a europeu més aviat em sento desconcertat només. Professora, què? Col·lapsarà o no? O ho salvarem,
això? Imagino que el Jordi dona 10 segons, no?
I 30, si cal.
No col·lapsarà, però un tram que es presentés a les properes, jo crec que seria portar el sistema americà més al límit, pràcticament, del que ha estat mai.
Vale. Interessant. Jo ara ho agafo perquè la meva pregunta anava per aquí, que és aquests dies... Abans parlaves d'enquestes, deies que 83 de 100 donaven una victòria als republicans de manera molt arrasadora. No sé qui fa les enquestes, potser la fa gent més tendent a ser republicà, però no ho sé, perquè han fallat d'alguna manera, també les enquestes aquesta vegada. Però hi ha una enquesta que deia també que el 43% dels americans tenien por d'una guerra civil, que és una mica per on anaves tu. Tu creus que és possible que als Estats Units hi hagi una guerra civil?
Jo recordo la portada que hi va haver el dia després, no?, de les eleccions en què guanya el Trump, que deia The Divided States of America, no?, en lloc de United States of America, deia els Estats Americans dividits. Aquesta era una portada magnífica. Crec que era del New Yorker, si no estic equivocada. Eh que sí, Ramon? Sí. Llavors era una portada que dividia molt bé i explicava molt bé les dues Amèriques, les dues Amèriques que no es parlen, no?, aquesta Amèrica rural que li sembla que els elitistes de Washington no els representen, els han deixat sols i no els acompanyen amb els temes que els preocupen en el dia a dia. No, jo crec que no, és a dir, una guerra civil no es produirà als Estats Units, però aquesta polarització extrema on regna la postveritat i on Trump amb la diferència horària, deia ja obertament, doncs donava la benvinguda als periodistes que promouran les fake news doncs les properes 24 hores, no? Em sembla que és un comentari molt simbòlic, sí, que mostra d'on som exactament.
10 i 3 minuts, ara sí. Està més tranquil·la, Victoria Alsina, ara que ha deixat ha deixat el govern de Catalunya?
Fa un mes, només.
Ui. Ha d'explicar moltes coses, Victoria Alsina.
RAC 1.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAEA CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Vols acompanyar l'educació sexual dels teus fills però no saps per on començar? Descobreix dos llibres perquè els adolescents coneguin i gaudeixin del seu cos. La regla mola, si saps com funciona, i el semen mola, però necessites saber com funciona. Explica'ls tot el que tu no et van explicar.
Fins al 17 de novembre a la FNAC no tenim Black Friday. Tenim Orange is the New Black Friday o Back to Black Friday. Ah! Perquè a la FNAC hi ha milers d'ofertes Black amb preu Black Friday garantit. Com uns auriculars Bluetooth Sennheiser per menys de 100 euros. Llavors, back in Black Friday també, oi? Home, d'exemples, tants com en vulguis. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Després de 35 anys torna al Liceu Il Trittico. Suor Angelica, Giannis Kiki i Il Tabarro. Tres òperes breus en l'obra més ambiciosa de Puccini. A partir del 27 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Era digital. Revolució tecnològica. IMSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
L'11 i el 12 de novembre arriba la festa de l'Oli Nou D.O.P. Siurana a Reus.
T'esperem a la plaça de la Llibertat per tastar i comprar l'Oli Nou i gaudir de les jornades gastronòmiques als restaurants de la ciutat. Aprofita també l'oferta especial dels hotels de Reus.
Més informació a reusturisme.cat. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9,90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Als nostres cotxes ja només els hi faltes tu. Ara, amb Spoticar, emporta't el teu vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança tot risc inclòs o avantatge equivalent. Compara entre centenars de cotxes de totes les marques i aprofita aquesta oportunitat fins al 30 de novembre per cotxes finançats amb Opel Bank. Consulta condicions a la nostra web spoticar.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
La vida sense Magnesium Duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb Magnesium Duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnesium Duo de Boiron és un complement alimentari amb una fórmula única amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix el teu dia a dia amb Magnesium Duo de Boiron.
The Hole X és a punt d'arribar a Barcelona. Circ, cabaret i burlesc s'uneixen en el show més descarat i sensual que ja ha recorregut 6 països amb més de 2,5 milions d'espectadors. Celebra el seu desè aniversari a partir del 2 de desembre sota la gran carpa del Port Vell. Entrades a la venda de wholeshow.com.
Un bon motiu per comprar la sirena és que et retornin fins a 20 euros de les teves compres de marisc amb vals de descompte amb els Orange Days. Només fins al 20 de novembre.
Avança't al Black Friday amb les setmanes Black de MediaMarkt. Let's go. Aprofita les millors ofertes de l'any amb un portàtil Lenovo amb processador AMD Ryzen 5 per només 479 euros.
Let's go.
Ja a la teva botiga, a Mediamarkt, Ponès i a l'app.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11, hem escollit gent nascuda l'11 de l'11. Com, per exemple, en Paco. Som-hi, Paco.
11 de l'11 de l'11, 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió, bro!
Què fas? Per què rapeges?
Ai, no sé, per donar-li un aire més modern.
Doncs si et sembla modern això, deixem-ho estar, vinga. Aquest 11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió, també pot ser el teu dia.
No et quedis sense cupó, compra'l ara.
Va, va, Paco, no t'emocionis, ho tenim.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Opel fa 40 anys que innovem amb el nostre Opel Corsa i ho celebrem en gran amb els Opel Anniversary Days. Gaudeix de condicions excepcionals fins al 21 de novembre. Entrega immediata i 4 anys de manteniment i garantia a l'Opel Corsa, Crossland i Moka. Finançant amb Opel Bank S.A. sucursal Espanya. Més info a opel.es.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
Francesc Marc Álvaro, l'únic que puc dir d'aquests moments relaxats de la publicitat és que Francesc Marc Álvaro, abans d'entrar, ha dit: ara anem al tema, oi? Dic sí. Ara anem al tema, que per cert hi ha hagut unes declaracions que val la pena escoltar d'aquí uns moments d'Artur Mas i de Josep Antoni Duran i Lleida, és a dir, de Convergència i Unió. Ara d'aquí uns moments ho sentirem, però abans, avui Junts és menys rellevant que fa un mes?
Jo crec que Junts és un país, Junts és un partit, no?, central per vertebrar el país, i ho ha de seguir sent. És a dir, a més, és un partit que sap que es construeixen les afinitats i les proximitats i els projectes des dels municipis, amb un clar calendari, no?, municipal, que ocuparà els esforços i les energies els propers mesos. I, per tant, doncs, està clar que els últims debats que hi ha hagut i aquesta decisió tan transcendent que s'ha pres en el seu moment, doncs, de deixar el govern, ha mostrat, no?, que hi ha debats profuns en el partit, però que és un projecte col·lectiu i que seguim endavant.
No, per tant, continuarà com a militant del partit?
Sí.
Continuarà dins del partit?
Sí, sens dubte.
I continuarà amb voluntat de servir el país des del partit?
El meu compromís amb la política catalana no ve del dia que em van nomenar consellera ni del dia que em vaig fer militant de Junts. És a dir, jo aquest compromís l'havia tingut sempre de manera latent i el faig explícit mentre vivia als Estats Units, el dia que veig que el que jo considero que és el meu govern legítim l'envien a l'exili i l'envien a la presó. Aquest dia comença el meu compromís polític, no? Primer com a delegada del govern als Estats Units, reobrint la delegació després del 155 que s'havia tancat, després acceptant, doncs, formar part del govern com a consellera d'Exteriors, i actualment, doncs, segueix, això és per tota la vida, i a més, no, com deia, crec que era el president Pujol, ho deia moltes vegades, tu pots servir al teu país des de moltes responsabilitats diferents, i per tant, doncs, jo ho continuaré fent des de diferents responsabilitats.
Val, ara preguntaré per algunes d'aquestes responsabilitats que es pot tenir, però abans, la successora de Victòria Alsina, la Meritxell Serret, una de les primeres decisions que va prendre és aturar algun dels projectes, com per exemple l'obertura de la delegació del govern a Israel. Què en pensa Victòria Alsina?
Jo crec que era un projecte importantíssim per Catalunya. Israel i Catalunya tenen moltes connexions en l'àmbit de les polítiques del Mediterrani. Israel és un focus d'innovació, és un focus d'excel·lència en molts àmbits universitaris. És un país, per cert, amb el qual ja s'hi col·labora molt. És a dir, la Generalitat ja té una oficina de promoció econòmica a Tel Aviv des de fa molts anys, no? Va ser, de fet, de la primera onada d'oficines que es van obrir. Les universitats catalanes tenen convenis regulars de col·laboració, doncs, amb molts centres de recerca excel·lents d'Israel. A mi em semblava que era el moment d'instrumentalitzar tot això via una delegació i fer un pas més endavant en un context, a més, on Israel, doncs, hi ha aquests acords d'Abraham, que ja es relaciona de manera molt més normalitzada a nivell econòmic i a tots els nivells amb altres països de la regió, i per tant que a nivell estratègic pels interessos nacionals de Catalunya era bo també tenir un peu a Israel en el marc d'aquests acords d'Abraham, pel Golf, per les polítiques que hi ha.
Per tant, la sorpresa.
No m'ha sorprès, perquè Esquerra havia donat suport a la resolució del Parlament de declarar que es fes aquest apartheid amb l'estat d'Israel. Per tant, sorpresa no és la paraula, perquè havia estat el posicionament del partit. Diguéssim que a mi em sap greu. Em sap greu per les empreses, per la societat catalana, em sap greu per una societat que es mira la d'Israel i que hi té una relació d'amistat de fa molt temps, no? És a dir, per mi era una peça important, no era l'única, eh? Havíem obert i teníem el projecte d'obrir i de passar a cobrir fins a 63 països aquest any amb la xarxa de delegacions, i per tant, doncs, Israel era un més, però un més molt important.
Quantes delegacions té obertes en aquests moments Catalunya a nivell de tot el món?
A final d'aquest any n'havíem de tenir obertes 20. Algunes cobreixen algun país, un únic país, i altres cobreixen un hub de països de la regió. Algunes d'aquestes estan creades, però encara formalment s'havien d'obrir i, per tant, doncs, s'havien de desenvolupar, s'havia de contractar una persona. Per exemple, la delegació del govern a Andorra era una delegació que nosaltres vam crear, que vam començar a fer un concurs públic per agafar la persona que l'havia d'encapçalar i que ara, doncs, això ho vam deixar mitges, no?, com moltes coses. Nosaltres teníem un projecte ambiciós a 4 anys vista o més, no? Bé, els has de fer sempre 8 anys vista. Hem de tenir l'oportunitat de fer-los almenys durant 4. I, per tant, doncs, aquest projecte ambiciós hi era. Ara ha sortit lo del tema del Pegasus, no? Nosaltres hi havíem treballat molt amb el tema Pegasus. De fet, jo l'últim viatge que vaig fer com a consellera va ser acompanyant una iniciativa que en aquell moment havia liderat el vicepresident Puigneró. Vam anar a Ginebra i vam promoure un manifest mentre a Ginebra es celebrava, doncs, el Consell Anual sobre Drets Humans a Nacions Unides, un manifest perquè els països i les administracions agafessin un compromís públic d'anar contra l'ús de Pegasus, no? I això ho vam promoure des de Catalunya. Vam anar al Parlament Europeu a fer molts actes i explicar-ho. Vam anar a Citizen Lab, tenia un conveni a punt amb Quebec per fer una legislació conjunta entre el govern català i el govern de Quebec contra el ciberespionatge. Teníem moltes coses i no estic segura que totes aquestes continuïn.
Val, d'aquestes 20 delegacions, li preguntava això, quants, o que es pensaven obrir fins a finals d'any, quants delegats eren de Junts per Catalunya? O proposats per Junts per Catalunya?
No, això no funciona així. És a dir, els delegats del govern són professionals, són persones que se'ls ha escollit per un concurs públic. A mi mateixa, quan em vaig presentar, doncs, i vaig ser delegada als Estats Units, a mi em va escollir el conseller Maragall,
tant,
que era d'Esquerra.
Tots continuen al càrrec ara, que sàpiga...
Sí, és a dir, jo fins ara no puc, si hi ha alguna informació que no, jo no sàpiga, doncs puc estar desactualitzada, però vaja, els delegats del govern se'ls escull per meritocràcia i després a nivell individual, doncs alguns d'ells tenen carnet polític, però en cap cas se'ls escull o se'ls hauria d'escollir. Jo no em vaig escollir cap per això, en qualsevol cas.
Malgrat ser fora del govern, Victòria Alsina, creu que Junts per Catalunya hauria de donar suport als pressupostos?
Jo crec que quan tu estàs en un govern, tens una lleialtat al projecte d'aquest govern, ho hauries de tenir, no? Perquè aquest govern s'ha vist que hi havia una part del govern que era molt deslleial, però has de tenir una lleialtat al govern. I, per tant, quan tu fas uns pressupostos, que siguin de consens, no? Llavors, estàvem en un escenari de pressupostos de consens quan estàvem al govern. Ara Junts pot estar en un escenari de pressupostos de màxims. És a dir, perquè els pressupostos de consens d'un govern de coalició es fan xerrant amb la teva contrapart. En el moment que estàs a l'oposició és normal defensar uns pressupostos de màxims que connectin directament amb el teu programa electoral, i això forma part també de la responsabilitat política.
Sempre deien que el govern estava molt cohesionat, però ara m'acaba de dir que una part del govern era deslleial. Qui?
Esquerra Republicana. És a dir, ha estat un soci deslleial a nivell del compliment d'una part del programa. De fet, ara, per connectar els dos temes, no?, que unien aquesta tertúlia d'avui, no?, les eleccions americanes i la política catalana, a mi m'agradaria dir, jo crec que això és així, no? És a dir, un cas de trumpisme català és dir que un govern com l'actual, que representa, de fet, el 22% dels catalans, representa el 80%. Això és un cas de trumpisme aplicat a Catalunya, és a dir, no és un govern que representi el 80% actualment, i amb el futbol se sap bé, no? I vostè, senyor Basté, ho sap bé, que els equips a cop de talonari doncs no funcionen, no? Quan els montes i fitxes a cop de talonari, com ha passat ara amb el govern. Ara, dit això, quan tu estàs dins d'un govern, per mi el més important és la lleialtat que tu i això m'autoaplicava jo amb cada una de les meves polítiques i de les meves accions, i jo crec que també, pel meu coneixement directe, ho feien els altres consellers de Junts. Tu ets lleial al projecte, ets lleial al president de la Generalitat, això ho jures, i per tant, doncs, ho has de seguir-ho. L'avaluació final de com ha funcionat aquesta relació Esquerra i Junts, doncs, això jo crec que s'ha anat sabent, potser fins i tot de manera massa directa en molts moments, no?, per vull dir detalls que potser no calia que sortissin, però han sortit, i a partir d'aquí jo crec que l'avaluació final és que Esquerra ha estat un soci deslleial en aquest govern pel que fa a una, bueno, una part molt important de motius pels quals es va nomenar el president Aragonès.
Quan, si parlàvem ara d'aquestes declaracions de Mas i de Duran i Lleida, Mas a TV3 insisteix que marxar voluntàriament a l'oposició és fer la farina plana als rivals.
Crec que no és el que convenia. Jo tinc l'experiència que guanyant eleccions, en el nostre cas, se'ns enviava a l'oposició quan es feien els tripartits. Nosaltres guanyàvem les eleccions i ens enviaven a l'oposició, perquè volien que en l'oposició doncs, ens anéssim consumint, per entendre'ns. No? I resulta que ara, en lloc d'enviar-nos-hi, ens hi anem nosaltres mateixos. El que no van aconseguir dos tripartits seguits, que va ser el nostre aïllament polític, doncs ara hi ha determinada gent de Junts que al final arriba a la conclusió que ho hem de fer per nosaltres mateixos.
Està d'acord?
Jo crec que no vaig deixar masses dubtes durant la campanya que hi va haver, de que jo creia que tens més eines per fer el teu programa electoral, per implementar-lo. Si estàs dins del govern, pots servir millor a la gent, també en la dimensió del dret a decidir, de la lluita contra la repressió i de tots els elements que tu portes en el teu programa. Ara, dit això, Junts va donar la veu a la militància, jo, com no podia ser d'una altra manera, igual que la resta doncs, de persones que formaven part del govern i del partit, acceptem els resultats i ara toca remar doncs, cap a aquestes municipals. Dit això, és a dir, la part del sí i del no, en aquell moment tenien arguments doncs, que eren diferents. Jo crec que el que més pesava per mi era la utilitat que poguéssim tenir al país i a la gent, però els altres arguments també eren legítims, el que deia, no? És a dir, com pots també complir el teu programa si estàs en un govern doncs, on no estan clares les lleialtats? Per tant, jo crec que toca mirar endavant i a partir d'aquí, doncs, jo vaig tenir, no?, el deure moral de que em moguessin i parlar per uns principis del que creia que era, doncs, en aquest cas, sí, coincideixen amb la declaració que acaba de posar del president Mas, no?, de pensar que ets més útil des de dins. Ara, dit això, la vida continua i Junts té molt a fer i és un projecte col·lectiu. I una frase que m'agrada, però no recordo de qui és. Si algú se n'en recorda a la sala, que la digui. Hi havia un polític que deia que tots ens hem de sentir raonablement incòmodes si volem ser molts, no? És una frase que a mi m'agrada, aquesta. Tots ens hem de sentir raonablement incòmodes si volem ser molts, i això també forma part del que ha de ser Junts, no? Potser tots ens hem de sentir una mica incòmodes perquè volem ser molts i és l'única manera de remar.
El següent tema em va el proposa ja directament Josep Antoni Duran i Lleida quan a Ràdio 4 ha lamentat aquest matí que hagi guanyat el sector més copaire de Junts per Catalunya.
Pot tenir conseqüències negatives per ells, crec que és un error que s'ha imposat, per entendre'ns, doncs, que hi ha part de Junts que vol emular més a la CUP des de la perspectiva de ser més organització de sarau que no pas partit polític, i allò de quan pitjor millor, no? M'imagino que cadascú deu estar fent en aquests moments preparatius per poder reforçar les seves pròpies posicions dintre de Junts.
Interpreto, i segurament encerto, que parla del sector de Laura Borràs i de Francesc de Dalmases i d'Aurora Madaula i de Jaume Alonso Cuevillas. Està d'acord amb el que diu Duran i Lleida?
Jo crec que Junts ha de deixar de parlar de Junts. És a dir, Junts ha de parlar de la independència, ha de parlar del preu de la factura de la llum que li arriben a les famílies, ha de parlar de tots els temes que són transcendents pels que aixequen la persiana cada dia. És a dir, Junts té un model de país que és un model de país clar, la ponència política sectorial de tots els temes i també la ponència municipal que ha d'ordenar els programes de les eleccions municipals va ser aprovat per una àmplia majoria en el congrés que hi va haver a l'Hospitalet, que era la segona part després d'Argelers, i per tant, doncs, Junts té un full de ruta clar i s'ha de dedicar a parlar d'aquest full de ruta. I jo crec que, si em pregunta una cosa doncs, que trobo a faltar de moltes de les coses que sento sobre Junts doncs, en els mitjans de comunicació, és aconseguir que es parli sobre del que vol Junts pel país, no sobre Junts en si mateix.
Mm-hmm. No, pregunto això perquè és evident que hi ha uns dos sectors que va guanyar en la consulta de la militància, va guanyar el sector de sortida de marxar del govern, que liderava bàsicament Laura Borràs, que liderava bàsicament Francesc de Dalmases. Quina opinió té d'aquest grup i si creu que aquest grup, i sobretot amb el que ha passat en Francesc de Dalmases, ara en aquests moments és més un problema que una solució per Junts per Catalunya.
Jo crec que l'executiva de Junts va prendre una sèrie de decisions, no?, que ja es van fer públiques, i en aquest sentit que hem de passar pàgina i parlar del que li deia, és a dir, perdoni, torno al tema, no? És a dir, l'executiva ja va prendre les decisions que havia de prendre, ja es van discutir, no?, vam dedicar-hi una executiva i una part d'una altra, doncs, a discutir tota aquesta sèrie de temes.
Però poden conviure aquestes dues ànimes juntes?
Junts ha de ser un projecte col·lectiu, i torno a la frase de que deia que tots ens hem de sentir raonablement incòmodes per sumar, i això forma part d'un país que realment vulgui ser central i vulgui vertebrar aquest país. A partir d'aquí, doncs, jo crec que quan tu et mous per principis, com va passar en la consulta, doncs tothom es movia per principis i tothom informava a la militància que va votar, doncs, sobre del que creia, i bueno, quan et mous per principis, gent que respectes discrepes, i a partir d'aquí continues endavant.
Què en pensa del cas Dalmases? Creu que hauria de deixar l'escó o n'hi ha prou amb la seva dimissió com a vicepresident del partit?
No, insisteixo. És a dir, l'executiva va prendre la decisió que havia de prendre, i a partir d'aquí jo crec que el que Junts ha de fer és deixar de parlar de Junts. Insisteixo perquè és que és molt, molt, molt central.
Però jo li pregunto pel tema Dalmases, concretament.
No, però forma part tot del mateix. És a dir, nosaltres hem de parlar del projecte que tenim per Catalunya, del projecte que tenim pel país, del com Junts pot jugar un rol clau a les municipals. Dins d'aquestes municipals, doncs Barcelona és una peça estrella que té una dimensió especial, no? Jo crec que la capital del nostre país no pot continuar 4 anys més, doncs, com ha estat fins ara, amb un nivell de... Bueno, una situació d'emergència, quasi diria jo, no? I, per tant, jo crec que Junts ha de centrar tot el seu discurs i totes les seves energies en parlar d'això.
Ara parlarem d'això, com ho he dit 3 vegades, ha parlat del tema municipal, i vull preguntar-li també, però... Magda Uranic, que és la ponent de l'informe del cas Dalmases, va denunciar pressions a crits de Laura Borràs per rebaixar-lo. Vostè creu que Junts hauria d'actuar contra Borràs per aquestes pressions? I si li consten a vostè pressions de Francesc de Dalmases, com va publicar el periòdico, cap a altres dones del partit i abusos?
Tot això es va discutir a l'executiva de Junts, en la qual es va tractar, no?, de manera àmplia. Hi ha un informe d'una professional d'enorme prestigi, com és la senyora Magda Uranic, i en base a això, doncs, el partit va discutir en aquesta executiva, doncs, el que s'havia de fer. No crec que ara sigui adequat tornar a entrar en una altra valoració, no? Perquè a vegades hi ha carpetes, doncs, que es parlen, que es decideixen, que les executives dels partits, doncs, les ordenen, i que lo important és continuar endavant. Junts ha de ser Junts per Catalunya, no ha de ser Junts per una altra cosa, no? Vull dir, per tant, aquí, doncs, és important parlar del país.
Ara parlem de tot plegat, però de seguida deixo que tothom pregunti, sí, però... Ha parlat 4 cops de municipals i una de la ciutat. La primera és directa. Vostè li agradaria ser candidat a l'Ajuntament de Barcelona o no?
Miri, el millor que li pot passar a Barcelona, el millor que pot passar també de rebot al país, és que Xavier Trias finalment decideixi presentar-se per encapçalar la nostra llista a Barcelona. Molta gent li està demanant, molta gent que sap que Trias forma part del passat de la ciutat i que ha de formar-ne part del futur, que aquesta situació d'emergència que li deia, i que també de descrèdit relatiu, perquè la marca Barcelona segueix tirant moltíssim a nivell internacional, però aquest descrèdit relatiu, doncs, que és un relatiu important, no?, que té la ciutat, aquesta situació d'emergència, si segueix 4 anys més en mans de Colau, en mans de Collboni, doncs no funcionarà. Per tant, jo, per contestar-li, no?, la pregunta, li dic directament, és a dir, la millor notícia que li pot passar a Junts és que Xavier Trias es presenti, i jo i moltes altres persones de Junts sempre estarem al costat de Xavier Trias, i a partir d'aquí estarem a la seva disposició pel que ens necessitin al marc d'aquest projecte per Barcelona,
si
que té una clau de país.
Pot estar per sota la llista, perquè ens entenguem? És a dir, que Xavier Trias fos número 1 o número 2 fos Victòria Alsina, o número 4 fos Victòria Alsina?
Això és una cosa que Xavier Trias, doncs, haurà de decidir. Primerament, el Xavier Trias ha d'anunciar si es presenta Jo espero que sí, que ho digui, però ell va demanar i té tot el dret del món, doncs, un temps per acabar-ho de calibrar bé. Xavier Trias farà una campanya fantàstica si es presenta. Xavier Trias no necessita ser conegut, ja el coneix tothom, no? Per tant, ara s'hi aterra i fa públic i notori, doncs, que ja aposta per Barcelona, doncs ell tindrà temps de sobres. Jo crec que llavors el primer pas és que Trias faci aquest anunci formal i a partir d'aquí, doncs, que ell mateix també configuri l'equip amb el qual vol tirar endavant. Jo, però moltes persones de Junts de Catalunya, he fet també molts professionals, vull creure, no?, també de fora del partit, estan a la disposició del senyor Trias pel que necessiti per un projecte de ciutat.
Diguin la veritat. No, ara no m'agafi el violí, eh? És un sí o un no molt fàcil. A Victòria Alsina li agradaria ser presidenta de la Generalitat algun dia?
Però, escolti, senyor Basté, jo li puc contestar amb un poema.
Ja hi som.
Ostres. És el violí,
però... Això serà... No, però bueno... Sembla...
Sí.
Seto fent caicos,
o sigui que... Literatura catalana.
A veure aquest poema.
Encara no li havien dit, no, lo del poema?
Mai a la vida, és la primera vegada en 16 anys.
Podríem posar música. De
no, cal, no, perquè si això, això és clar. És, aviam, el poema. Haurem, els poemes molts cops s'han d'interpretar, eh? Per tant, endavant.
No li recitaré ara tampoc el poema, però li diré...
Quin és el poema?
No, li puc dir, és el poema del conegudíssim poema d'Espriu, no? De Pell de Brau, no? És un poema en el qual hi ha un missatge que diu: tu, quan tens l'oportunitat de servir el teu país, doncs és una espècie d'honor i responsabilitat poder-ho fer. Per mi va ser un honor i una responsabilitat poder servir Catalunya des de la Conselleria d'Exteriors, on, per cert, hi ha un component molt important de la imatge del país que projectes a l'exterior, que és un tema central per un país com el nostre, que si una cosa el caracteritza és que el nostre món és el món i que tothom mira cap enfora, i jo em vaig autoaplicar en aquell moment, doncs, el que diu aquest poema de Pell de Brau, que ara veig que l'està buscant, sí, senyor, l'estima llegirà.
A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no mori tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Sefarat, fes que siguin segurs els ponts del diàleg. Això, fes que siguin segurs els ponts del diàleg, la part més Esquerra Republicana que Junts per Catalunya, eh? I mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills, que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i... Estic llegint fatal, per ser un poema, però, perdoneu-me, suau i molt benigna damunt els amples camps, que Sefarat visqui eternament en l'ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat.
No, l'has llegit bé, més l'has trobat molt ràpid.
Sí, Josep Maria Google no falla mai.
És el poema que jo diria, Francesc Marc, igual em corregirà, que qualsevol president de la Generalitat, quan és escollit, del color que sigui, i troba algun element de referència en aquest poema.
Sí, sí.
Lo important aquí és el projecte, no és la persona. Jo serviré sempre al meu país des de la responsabilitat que sigui. Jo tinc ara mateix, jo he activat la meva plaça de professora, jo estic a la universitat, jo crec que es pot servir des de moltes plataformes, no? I a més que el país s'ho mereix. A Catalunya se li estan escapant alguns trens, en temes internacionals i en temes nacionals, per tant tots hem de sumar i tots hem de remar.
Hi ha un altre... És que clar, és que el poema de l'Espriu no s'acaba aquí ni comença aquí. De fet, hi ha un inici que potser encara és més interessant. Que diu: si et criden a guiar... Jo mai m'hagués pensat que estaria entrevistant una possible candidata algun dia a la presidència de la Generalitat parlant de poemes de l'Espriu. Diu: si et criden a guiar un breu moment del mil·linari pas de les generacions, aparta l'or, la son i el nom, també la inflor buida dels mots, la vergonya del ventre i els honors. Imposaràs la veritat fins la mort sense l'ajut de cap consol. No esperis mai deixar record que ara ets tan sols el més humil dels servidors. El desvalgut i el qui sofreix per sempre són els teus únics senyors, excepte Déu, que t'ha posat de sota els peus de tots.
Doncs aquesta és la resposta.
Bueno, no, és un diu bon... que ens mantindrem per fidel sempre, més al servei d'aquest poble, també. Val? Per tant, la resposta és sí.
La resposta és...
Sí, home,
la
sí.
Resposta és...
Veurem.
La resposta és que la vocació de servir el teu país es pot fer des de molts llocs que, a més, són igual d'importants i igual de satisfactoris. I a partir d'aquí, jo el que li dic és que jo, de moment, ara continuo a Barcelona, però jo formalment estic de tornada al món acadèmic i continuaré, doncs, de moment servint el meu país, doncs, des de les plataformes que tinc.
Va, 10 i 34, anem a la publicitat i Victòria Alsina entra a la gàbia dels tertulians.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a bbva.es. BBVA, creant oportunitats.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Aquí ve la nena en la modalitat no em poso l'anorac perquè no em dóna la gana. Arrenca el xirimiri, 2-0 al parc, primer estornut, segon, puja la febre. Sí, 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 tenim pulmonia!
En aquest moment, quina assegurança de salut triaries? Tria Mapfre, l'asseguradora de més confiança a Espanya, també en salut. Ara la teva assegurança amb fins a 5 mesos gratis. Consulta en condicions a mapfre.es.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt de compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
En el mundo hay dos tipos de personas. Están esas que dicen, yo nunca me cambiaría. Y están las que no dudan en probar cosas nuevas. Esas de, venga, ¿por qué no? En Samsung somos como estas. Pásate al Galaxy Z Flip 4 y llévate una Smart TV 4K de 55 pulgadas de regalo. Consulta condiciones en samsung.com.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 23 de novembre 4 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Que fàcil que és menjar bé.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
El Racing Weekend torna al circuit de Barcelona-Catalunya els propers 12 i 13 de novembre amb el millor automobilisme i l'oportunitat de viure experiències increïbles al paddock. TCR Spain, Set Race, F4 Spain, Clio Cup Series i el diumenge Pit Walk i experiència Easy Drift. Descarrega la teva invitació a racingweekend.rfeda.es. Racing Weekend, 12 i 13 de novembre. Promou la Real Federación Española de Automobilismo.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti.es i estalvia temps i diners.
El perquè de tot plegat.
Avui 38 minuts, d'aquí uns mesos també parlant del partit del Barça d'ahir, que acaba abans d'anar al Mundial de Futbol, Santi Segurola, Joan Jopallàs, Miguel Rico, i després en aquest estudi el director d'una pel·lícula que és molt recomanable, molt, entusiasmar, per mi és una de les grans pel·lícules d'aquest any, que es diu Asbestes, i que ha dirigit Rodrigo Sorogoyen. Avui Rodrigo Sorogoyen serà, que va ser més el director d'una de les sèries més aclamades de fa un parell d'anys, que era...
Antidisturbios.
I li preguntarem sobre si l'arribada del barco del Piolín a l'última escena d'aquesta sèrie significa que hi haurà una segona temporada o no. Però bueno, això serà d'aquí una estona.
I va tenir una altra sèrie que li van cancel·lar, que l'estava preparant.
Que la Guerra Civil. Sí, senyor, també li preguntarem. Li apunto, també li preguntarem. Aviam. Ara obrim corre. La gàbia perquè Francesc Marc i la resta puguin preguntar. Francesc Marc, endavant.
Doncs com a primera bestiola de la gàbia, pregunto. A veure, dos coses molt ràpid. Has parlat de trumpisme i jo volia demanar-te, què opines del trumpisme d'algun sector de Junts? Ho dic a propòsit de la persecució, perquè se n'ha de dir així, digital d'algunes periodistes, per exemple, la Sara González, o coses que hem patit tots els que hem escrit a vegades, allò, la versió que no volia que determinat sector de Junts sortís. Ho dic perquè fa poques hores, crec que va ser el Trump que va dir dono la benvinguda a la premsa dels fake news. Vull dir, clar, això d'atacar, de pensar que tota la premsa t'és enemiga, és una cosa, diguem, trumpista i, a més a més, paranoica. Volia saber aquesta opinió. I ara una cosa d'estratègia política. Junts, corporativament, s'ha situat en un punt de l'escaquer en què només pot pactar amb Junts, pràcticament. És a dir, llevat de la Diputació de Barcelona o d'alguns ajuntaments, Junts s'ha quedat sense un camp d'aliances obert, sobretot després de que també ha trencat amb Esquerra. Això, quina opinió en té, Victòria Alsina, d'aquest fet de que Junts o guanya per majoria absoluta o se'n va menjar pipes?
Començo pel final, és a dir, jo crec que en les properes eleccions, que són les eleccions municipals, cada candidat de Junts i cada llista o cada agrupació coneix millor que ningú quina és la realitat del municipi i, per tant, doncs, Junts jo crec que entén que doncs, no serà una decisió centralitzada, sinó que les diferents llistes i les diferents opcions doncs, a nivell municipal veuran com han d'articular els pactes i això els propis doncs, estatuts del partit i tot plegat doncs, ja ho contempla, no? Que el món de les...
A nivell nacional...
Bueno, les properes que venen són les municipals i jo crec que en certa manera donen un dibuix. Clar, les municipals és la suma de moltes, no? Però és que moltes eleccions. Però jo crec que aquí tindrem un bon dibuix per veure com ha anat. I en relació a lo de les fake news i lo del trumpisme que deies, jo crec que Junts parla a través dels seus portaveus i en cap cas Junts ha de parlar a través de perfils de Twitter doncs, que són falsos. És a dir, jo direc, molt directament ho
Joana
dic.
Joana Masdeu no la Joana... coneixeu, no?
No, bueno, jo no he tingut el goig que m'entrevistés, no? Això no ho va dir l'Argimon?
Sí.
No he tingut el goig que m'entrevistés i bueno, jo aquí no puc ser més radical, això s'ha de tallar d'arrel, s'ha d'esclarir i no es pot repetir ni per Junts ni per ningú, vull dir, és a dir, simplement s'ha d'esclarir què ha passat i a partir d'aquí doncs s'ha de ser molt radical, respecte màxim al periodisme i respecte nul a les comptes de Twitter falses que, a més, es dediquen a voler crear opinió.
Mira, per cert, precisament, d'això Jordi Turull aquest matí a Catalunya Ràdio ha parlat bàsicament d'això i d'aquest compte fake de Twitter que es feia passar per una periodista parlamentària que defensava, bàsicament, Laura Borràs i Dalmases, i han denunciat el cas. Diu que creu que l'han utilitzat.
Ell presentava una denúncia perquè considera que tot això no és veritat i ha presentat una denúncia i, a més, ell sap que això està i ell es podrà explicar allà a la comissió de garanties del partit, que és el que correspon, jo no m'hi puc posar, perquè llavors seria no respectar la comissió de garanties.
Això deia Jordi Turull. Aviam, pregunta Melero, Anna Gómez, Xavier Domènech, Ramon Rovira. Aviam, Melero.
Home, el poema està molt bé. És veritat que el poema aquest de l'Espriu val per un roto i per un descosido i que el cita bastant tothom. El problema del poema és que parla de Sefarad i Sefarad per Espriu és Espanya. I quan parla dels ponts del diàleg entre els pobles i els fills de Sefarad, parla dels ponts de diàleg entre els pobles d'Espanya. Quina idea té vostè del diàleg amb Espanya i amb els espanyols de Catalunya que frissen el 50% de la població?
Miri, jo li contesto referit al cas més proper, que és el que s'ha sabut ara de Pegasus, no? I li contesto per la proximitat de com tot això afecta el diàleg amb Espanya. Jo, sincerament, crec que en el moment en què el Parlament Europeu avergonyeix Espanya públicament, no?, amb aquesta... Tots sabem que el Parlament Europeu és la suma també de partits polítics i de persones, no?, però el Parlament Europeu documenta fa una primera compareixença del que acabarà sent un informe final molt contundent que avergonyeix, doncs, clarament Espanya en moltes dimensions. A mi em sembla que el govern de Catalunya no ha de ser menys que el Parlament Europeu i que, per tant, doncs, caldria mesures més contundents a nivell de com tot això, de com pot afectar dialogar amb qui t'espia. És a dir, això és una línia vermella que s'havia posat inicialment, és una línia vermella que després s'ha aixecat, no? I amb una constatació com la d'ahir en el Parlament Europeu fa especial mal, o almenys a mi me'l fa, que el Parlament Europeu sigui més contundent i que avergonyeixi més Espanya que no el que fa el govern de la Generalitat el mateix dia amb les seves declaracions.
Què vol dir? Que els espanyols de Catalunya, aquest percentatge de població que encara se sent vinculada amb la resta de l'Estat, ha d'avergonyir-se i són una colla d'espies?
No posi la meva boca el que no he dit. És a dir, jo estava parlant del diàleg...
Jo li pregunto, a nivell... per aquesta part de la població de Catalunya, vostè m'ha parlat del govern espanyol, però quins són els ponts entre els pobles i els fills de Sefarat dels que, als que vostè referia?
Jo no m'he referit a tota la part del poema, puc entrar-hi en aquesta part, ja podem allargar la tertúlia si el senyor Bastens d'una mitja hora extra. No, evidentment, ple respecte absolut, total i integral per tothom, pensi com pensi, a Catalunya. És que no podria ser d'una altra manera. El govern de Catalunya està al servei de tothom i en el meu àmbit particular, l'acció exterior, que a vegades s'ha volgut dir no, està al servei d'uns quants. No. L'acció exterior, que era la part que em pertocava a mi liderar, ha estat al servei de tothom i, a més, des d'una perspectiva público-privada i d'excel·lència. Per tant, jo m'he autoaplicat en l'àmbit doncs, que jo tenia, però li contestava en relació al diàleg amb l'Estat.
Pregunta Ana Gómez.
No em facis córrer ara, que nos conocemos.
Es que no em facis què?
No em facis córrer.
Val.
A veure, lo primer voldria que em fessis una valoració, sisplau, de la intervenció ahir de la seva successora, de la Meritxell Serret, sobre el cas del Parlament, de l'Europarlament i el cas Pegasus, que va dir pràcticament que no sabia res de com estava la investigació del Parlament de Catalunya ni del CETITI i que aquesta vulneració clara dels drets humans tot el que faria és portar-ho a la taula del diàleg. La vas mirar, la vas escoltar?
Les declaracions les vaig veure, les vaig recuperar després, perquè m'interessaven, evidentment. Nosaltres hi havíem estat treballant molt al voltant del Catalan Gate i de Pegasus des del primer moment. Nosaltres havíem, des d'exteriors, volgut, des del primer moment, denunciar internacionalment de manera activa un cas que, a més, internacionalment s'entenia que tenia interès. Un, perquè els drets digitals són drets globals. Dos, perquè era el cas més gran documentat mai amb una anàlisi forense que va fer el Citizen Lab. Tres, perquè era el cas a Europa més gran amb independència de l'eina utilitzada de les últimes dècades. Per tant, internacionalment t'escoltaven. Jo recordo que just després de que sortís el cas Pegasus, per exemple, teníem un viatge a centre Europa Central i en dos dies ens van pentinar totes les teles, totes les ràdios i tots els diaris de Àustria i d'Eslovàquia, en aquest cas, doncs perquè l'interès era màxim, no? Perquè acabava de sortir. Nosaltres vam parlar amb Citizen Lab, doncs també per donar-los informació de com tot això estava tenint impacte, perquè moltes vegades, per exemple, Nacions Unides o entitats internacionals volien que Citizen Lab enviés aquest informe o el compartís per generar el debat. Vam estar doncs, també parlant, com dèiem, Quebec, perquè fes aquesta, per poder promoure de manera conjunta amb el ministre de Temes Digitals del Quebec una legislació doncs, que anés precisament encaminada a evitar que això es repetís. El meu últim viatge, deia abans, en una intervenció anterior, doncs, va ser Ginebra per presentar aquesta declaració que el govern de Catalunya promovia. S'ha fet moltes coses. A mi em va doncs, sorprendre doncs, que la consellera Serret no posés en valor no?, tota aquesta feina prèvia que s'havia fet.
Una coseta molt ràpida, també. Si no ho tinc mal entès, va ser vostè la primera membre d'un govern de Catalunya que es va reunir amb una comissària europea i va parlar a l'Europarlament. Què ha passat d'aquest canvi, que abans no reveia ningú i ara doncs, el president Aragonès i d'altres persones ja tenen més fil directe amb el Parlament Europeu, amb els comissaris?
Ho hem estat treballant molt des del 2015. L'última reunió havia estat amb el president Mas i nosaltres ho vam estar treballant molt, entenent que tots els debats i tots els temes que eren importants per Europa eren importants per Catalunya, i que era imprescindible que la Comissió Europea i les institucions europees tractessin els catalans també com europeus, que és el que som, i per tant doncs ens rebessin. Què vol dir que no rep el govern de Catalunya i, per exemple, rep el líder de l'oposició? Això no podia ser. I per tant aquest és un tema que nosaltres ens vam prendre amb molt interès i vam estar treballant. Jo em vaig reunir amb la comissària Ferreira, que posa els fons de, porta els fons de cohesió. Nosaltres vam crear una xarxa, vam coordinar una xarxa de 30-31. Al final van ser territoris europeus que es queixaven que els fons Next Generation no tenien el mecanisme de governança adequat i no ens arribaven com ens havien d'arribar. I en vaig anar a parlar doncs, amb la comissària Ferreira, també en el marc d'una xarxa important com és l'Euroregió Mediterrània, Pirineus Mediterrània. Vam obrir aquesta interlocució i, per tant, vam estar construint els ponts que ara doncs, segueixen, i això és positiu per Catalunya, que aquests ponts estiguin oberts.
Anem acabant, Xavi Domènech i Ramon Rovira. Endavant, Xavi.
Sí, no, jo, un comentari sobre el que he dit en l'entrevista i una pregunta. Bueno, sobre l'entrevista, jo, el tema de la seva posició i la seva acció com a conseller d'Exteriors amb el tema d'Israel, segueixo tenint dubtes seriosos de que fos una acció, és a dir, vostè va plantejar, no només més enllà del debat d'Israel i de la resolució del Parlament, és que vostè, i ho ha tornat a fer ara, s'erigeix una miqueta com a representant d'una majoria de catalans i catalanes que no estaria representat, segons es dedueix de les seves paraules, en el Parlament de Catalunya, perquè si el Parlament de Catalunya va aprovar la resolució, entenc que això expressa la majoria de la voluntat dels catalans i catalanes, i vostè segueix dient que no, que Catalunya, i si no tinc mal entès, això em pot corregir, crec que qui dona el permís per vendre el Pegasus a l'estat espanyol és precisament l'estat d'Israel, vull dir que no sé exactament aquesta elegia de l'estat d'Israel en aquest cas em sembla una miqueta sobrera. Després ha comentat que el govern de Catalunya actualment, en allò que es definia, era trumpisme. Sí que ho ha dit a Sotoboche, eh? Jo crec que no, però jo no, és a dir, jo quan veig el Pere Aragonès a la televisió, jo no veig a Donald Trump, i crec que és difícil veure Donald Trump al Pere Aragonès o veure en el govern de Catalunya el trumpisme, o sigui, veig molt difícil, i crec, a més, que Junts entra en un camí relliscós quan entra aquí, perquè, clar, el cas Joan Amasdeu, hi ha hagut diversos casos aquí que en algunes coses sembla que els hi acosten vostès més al trumpisme que un altre. Però anem a la pregunta, perquè vostè ha dit que Junts no havia de parlar de si mateixa, i jo estic d'acord amb això, que ha de parlar del país. Què serà Junts en els propers dos anys? És a dir, Junts en els propers dos anys és un partit que s'ha definit com un moviment d'alliberació nacional i, per tant, s'acostarà a l'ANC per fer candidatures conjuntes amb les candidatures de les primàries, etc, etc. O Junts és un partit que farà algun tipus d'oposició, i quin tipus d'oposició? És una oposició constructiva, és una oposició crítica, és una oposició que només esperarà que passin els dos anys, com més ràpid millor, per anar a eleccions, però llavors per proposar què? És a dir, quin és el paper que ha de jugar Junts en aquesta nova fase que ha obert després de la sortida del govern?
Molt ràpidament, en relació a Israel, a mi m'agradaria veure si el PSOE, bueno, PSC, allà PSOE i Esquerra Republicana aprovarien el mateix a Madrid, que van aprovar aquí al Parlament de Catalunya, i si proposarien tancar l'ambaixada espanyola a Israel, perquè forma part de la total normalitat democràtica que els països tinguin una representació diplomàtica. Jo no he sentit mai que el PSOE o Esquerra Republicana, que en aquest moment aquí van ser tan contundents en la resolució del Parlament, vagin i demanin que es tanqui, no?, precisament aquesta ambaixada espanyola a Israel. És una cosa que, bé, jo crec que dins de la coherència que tenien, doncs l'haguessin hagut de fer per ser realment conseqüents. I en relació a Junts per Catalunya, jo crec que dona moltes pistes del que vol ser. Si un es llegeix les ponències, jo diria que en aquest moment la més important doncs és tota la ponència sectorial i municipal, pels temes que venen a continuació, i jo crec que allà s'apunta i s'esbossa el que vol ser Junts. Jo crec que Junts ha de defensar uns valors i ha de ser un partit central que vertebri el país. Jo treballaré perquè Junts sigui un partit central que tingui capacitat de vertebrar el país i que tingui capacitat d'interlocutar doncs amb tothom, a vegades deia, no?, sentint-se raonablement incòmode, però això forma part de la responsabilitat. I miri, si els electors de Catalunya parteixen el vot com el parteixen, els electors sempre tenen raó. I a partir d'aquí les forces polítiques estan obligades a entendre's.
Per acabar, Ramon Rovira.
Per poder pactar amb altres forces, tal i com està en aquests moments la direcció de Junts, és complicat. Per tant, això vol dir que vostè abogarà per un canvi o proposarà un canvi i es proposarà com a possible relleu de l'actual direcció de Junts? Aquesta és una qüestió. I la segona, amb la perspectiva del temps, li ha donat la raó el fet de no voler sortir del govern com en el seu dia va defensar?
Quan estàs al govern, començo pel final, tens més control del que fas i de la utilitat que pots tenir. En el moment en què no estàs al govern, el que passarà els propers mesos, quan durarà aquest govern? Aquest govern durarà el que els socialistes vulguin que duri. Durarà 6 mesos? Aguantarà fins després de les municipals? No està en el govern, també un perd cert control sobre com evolucionen els fets, no? Jo crec que, el que he dit abans, tenim més eines estan dins del govern que estan fora, però em sembla molt important també doncs, acceptar aquests resultats i remar plegats doncs, dins d'aquest projecte col·lectiu que és Junts, però de veritat el que passarà els propers mesos, Pere Aragonès està en mans del Partit Socialista, li agradi o no, a nivell de què passarà amb els pressupostos, què passarà per adelantar o no adelantar eleccions.
Conseller, Junts... i Esquerra té a les seves mans també el govern de Madrid, eh?
Sí, serà una equació interessant. Bueno, fins a dia d'avui...
I podria estar a les seves mans.
Fins a dia d'avui, el govern de Madrid, Esquerra no ho ha utilitzat massa realment per condicionar-ho, no?, respecte al que hagués pogut utilitzar. És a dir, si vostè llista el que ha aconseguit el senyor Rufián tots aquests últims anys, faci una llista de tot el que ha aconseguit doncs, treure-li al govern de Madrid, i jo crec que seria una llista bastant decebedora. Dit això, veiem què passa, i evidentment el pressupost, fins i tot el de Barcelona, no?, els tres pressupostos que es lliguen, Generalitat, local, govern central, doncs està clar que aquí hi ha una connexió entre partits que es parlen, i també no hauria de ser així, no s'hauria d'unir un pressupost amb l'altre, però això a efectes pràctics passa.
5 minuts i a les 11 en punt del matí. Fins aviat, Víctor Alsina. Molta sort.
Moltes gràcies. Acabem de veure com acaben els resultats de les eleccions americanes.
Sí, de moment el que ens diuen és que, precisament, ara ens ensenyem a la publicitat a la portada del New York Times, que diu que la Red Wave no existeix. És a dir, que és probable que el Partit Republicà doni un pas endavant, però no les quatre passes que pensava Donald Trump que donaria aquesta nit.
Bueno, si Donald Trump diu d'aquí una setmana i pico que es presenta, mereixerà una altra tertúlia, el
sí,
tema.
Sí, serà convidada, i no tinc cap mena de dubte. Gràcies. 4 minuts i a les 11. Gràcies, Victoria Alsina. De seguida acabarem aquesta tertúlia, però abans la publicitat.
RAC 1. Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
La FACT. Factoria Cultural de Terrassa estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves? Entapissar el sofà? Canviar les catifes? O trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina, a la Diagonal 506, i descobreix la nova secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. I et farem un descompte especial d'inauguració. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Viu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Endinsa't en la natura en el seu màxim esplendor amb la Simfonia Pastoral de Beethoven i l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, el 13 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Un concert ple de llum i color que ens aproparà al gran repertori romàntic. Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no.
Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
El perquè de tot plegat.
Vull demanar una cosa amb el Ramon Rovira, quan falta un minut per a les 11, abans d'acabar, podríem parlar-ne estona. I Francesc Marcàlvaro en podria parlar, i Ana Gómez segurament en podria parlar, Tian Riba en podria parlar, potser el Melero Domènech no crec, Carme Alcoriza. I m'agradaria que Ramon Rovira, que l'ha coneguda molt, fes de, gairebé de portaveu de la tertúlia per explicar a la gent que va morir ahir, vam saber de la notícia.
Feia molt temps que estava molt malalta, tenia una malaltia que l'ha arrossegat pràcticament durant els últims 10 anys.